Està fallant la punteria i també la fortalesa defensiva. En definitiva, la contundència a les àrees.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Hi ha molts motius que expliquen l'actual crisi del centre d'esports. Des de detalls que segurament no pesaran tant en l'argumentari com algunes decisions arbitrals més que qüestionables, i això no podem oblidar, però també hi ha d'altres que tenen molta importància, com l'aspecte psicològic. La falta de punteria de cara a porteria, que es va accentuar l'altre dia a l'Estadi Balear, és més que evident, també. I al darrere què? Ho explicàvem divendres a les estadístiques i avui hi posarem el focus també perquè no s'hi ha posat remei. La feblesa defensiva en moments puntuals estan costant els partits. Només cal pensar això en el gol del Balears o els tres primers de la UESA, per exemple, per corroborar-ho. No estem donant amb la tecla en aquest sentit i, en canvi, durant la primera volta i sense transmetre tampoc una seguretat al 100%, s'aconseguien porteries a zero o més sensació de solidesa. Recordeu l'avorridíssim derbi contra el Terrassa de Lliga a la Nova Creu Alta? Doncs aquell dia va ser l'últim sense encaixar. Són 13 partits seguits oficials recollint la pilota del fons de la xarxa.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem l'Hotel Suís amb la Rocío García a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Suspès el Villarreal espanyol de primera ahir per l'alerta vermella per pluges a la zona. La decisió es va prendre a última hora amb els jugadors preparats per saltar al terreny de joc i el públic esperant a les graderies. Avui comencen els vuitens de final de la Champions. Primers partits d'anada a 6:45, Bruges, Aston Villa, i a les 9 de la nit, Borussia Dortmund, Lilla, PSV Eindhoven, Arsenal, i el derbi madrileny al Bernabéu, Real Madrid Atlético. Més coses, el Barça de bàsquet ha presentat una queixa formal per l'arbitratge del clàssic d'Eurolliga de la setmana passada, concretament per una acció al final del partit que els àrbitres van assenyalar com a salt entre dos i els blaugrana veien com a falta a favor. I per últim, Laia Sallés ha estat medalla de bronze a la vertical del Campionat del Món d'Esquí de Muntanya. Abans ja havia aconseguit l'or en els relleus mixtos júnior. Anem amb el menú d'avui dimarts.
Es comenta la recepció.
Avui posarem el focus en la fragilitat defensiva del Sabadell i escoltarem les paraules justament de dos homes d'aquesta rereguarda, Marc Vargas i Kaiser. Avui també molt de mercantil amb el seu juvenil A i els Mercantil Legends, i en bloc poliesportiu parlarem de futbol sala, vòlei, atletisme o, atenció, futbol flag, aquesta versió de futbol americà més suau que serà olímpica el 2028.
La notícia curiosa.
En parlarem més àmpliament a Ràdio Sabadell, però avui ho incloem aquí i està relacionada amb Òscar García Junyent. L'etapa del sabadellenc a Mèxic s'ha acabat després que Chivas de Guadalajara decidís carregar-se els integrants de l'estructura esportiva. Després de moltes notícies assegurant que García reclamava que se li pagués la totalitat del contracte i que el club s'hi negava i volia negociar, finalment sembla que hi ha hagut acord i Chivas ha fet oficial fa unes hores la seva sortida. Un bon enrenou, i el cas és que a l'exfutbolista local no li ha sortit bé la cosa allà a Mèxic.
De quin partit no estarem pendents?
Partit de Copa Libertadores, que no està gens malament. Deportes Iquique contra Alianza Lima a les 11 de la nit, hora d'aquí.
I a les xarxes socials.
Els companys del web d'Esport 3 els va passar una mala jugada al traductor i en una notícia, ho podem veure a les xarxes, ho hem vist en les últimes hores, que estava relacionada amb Osasuna, el jugador Ante Budimir el van mencionar com a al davant de Budimir. Bé, res que no es pugui solucionar, però mala jugada la que va passar aquest traductor.
Avui celebra el seu aniversari
dos exarlequinats, Adrià Pereira i Ricard Pujol, i també fa anys Olaf Wildeboer.
Hotel Suís.
Som-hi, entrem en matèria. Dimarts, 4 de març del 2025, 1:08 del migdia. Pràcticament, encetem l'Hotel Suís parlant de l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, que això sí, avui a la nova Creu Alta, com a mínim esportivament parlant, poca activitat. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Ahir ja ho deies, avui és dia de descans, abans això sí, de demà, força activitat, sí, i molt moviment pel que fa als futbolistes arraquinats.
Sí, avui els deixem en dia de desconnexió, que es diuen aquests casos, i esperem que sigui un dia per molts per recapacitar i fins i tot per pensar amb consciència la situació que està vivint l'equip. D'entrada, amb aquesta urgència, necessitat, obligació, digue-li com vulguis, Sergi, de revertir el present, la situació del present que viu l'equip. Ho dèiem ahir, i a més és una qüestió numèrica que ja des del mateix diumenge podíem fer-nos a la idea, tot recordant que el Sabadell està un punt més a prop del play-out que no pas de la zona de les places de play-off. Però bé, moment complicat, sens dubte, després d'aquesta última derrota de diumenge al camp de l'Atleti Balears i amb aquest calendari a curt termini que se'ns ve per endavant. Recordem, el Sabadell visita Olot diumenge, i és que diumenge de la setmana que ve arriba l'Alzira. Per si algú, ahir repassaves la classificació ben a fons, si algú no la té molt clara, que sàpiga que són dos dels equips que estan per sota del Sabadell ara mateix i dos dels equips que ara podrien dir estan marcant aquest límit respecte a la zona realment calenta de la classificació. Per tant, importantíssim que la reacció arribi per moltes raons, però sobretot també per la classificatòria aquest mateix diumenge.
Ens farem un fart de parlar d'aquests dos partits que al final, a 9 jornades de tancar la fase regular a Segona Federació, marcaran quin serà l'objectiu del Sabadell en els darrers partits de Lliga. Si realment podem mirar cap a dalt, com ahir, per exemple, escoltàvem en veu de David Movilla, que resistia a deixar de mirar les primeres posicions, o realment, si el Sabadell no és capaç de treure resultats positius en aquests duels contra els garrotxins i els valencians, haurem de mirar cap a baix en funció també de com es resolguin els enfrontaments. És moment, Sergi, de veure quina és la capacitat de reacció de l'equip una setmana més. Fa moltes que ho diem, ho sé. Fa molts mesos que ho diem, ho sé. Però ara sí que veran això, aquests dos partits, per veure si mentalment està preparat aquest equip per les batalles que venen.
Sí, sí, perquè, insistim, números amb la classificació allò agafada i repassant-la fermament, és evident que tot el que no sigui, bé, empatar et podria valdre. Mirant cap a baix, o sigui, ara ja parlo de mirar cap a baix, però és evident que una possible derrota davant l'Olot és que realment et ficarà de ple, amb els dos peus gairebé fins a dins, en la zona aquesta de complicar-te i molt la classificació. Però bé, sobretot, com dius, el discurs és que per més voltes que li donem a les últimes setmanes no ens hem mogut gairebé del mateix punt, eh? No ens hem desplaçat ni dos centímetres a la dreta o a l'esquerra. I estem en aquesta línia, amb aquesta obligació que deia abans de reaccionar, de veure l'equip, aquesta capacitat mental que per moments sembla ser molt, molt fluixa, molt, molt dèbil. Esperem que l'acabi de trobar. De fet, si ahir, els que són més fidels segur que ho recorden, ahir escoltàvem David Movilla, recuperàvem algunes de les seves declaracions en el postpartit de l'estadi Balear. Si us van deixar allò més o menys convençuts, atents avui, perquè un dels protagonistes que sentirem, Sergi, és Juan Carlos Lázaro, Kaiser, un dels últims a arribar. Bé, de fet, gairebé diria que segurament l'última incorporació oficial que va tenir, tu tens més memòria que jo, però va ser l'últim nom que es va tancar en el mercat d'hivern, el del defensa valencià.
El primer a sonar.
El primer a sonar, això segur.
L'últim a arribar.
Correcte, això segur. O sigui, la primera part de l'equació la tenia claríssima, la premissa era claríssima, que va ser el primer a sonar. No tenia tan clar, no volia jugar al 100%, si sí, va ser l'últim nom. Però bé, en tot cas, clar i contundent, el de València, clar i contundent l'exjugador del Torrent, a l'hora de dir una d'aquestes que cau com una lapidària, és el moment, diu, de deixar de parlar i de començar a actuar, que tot el que no sigui així, ara mateix no serveix de res.
Estamos en un momento que hablar después de una derrota así no sirve de nada. Lo que hay que hacer es analizar en frío, cuando empecemos semana a corregir los errores que hemos cometido en el partido, y a partir de ahí pues trabajar y mejorar en que no vuelvan a pasar estas cosas para ser mejor equipo.
no tens la sensació, Sergi, que aquesta contundència que té Kaiser sobre el terreny de joc de... Mira, no em vinguis amb romansos, ho trasllada també a l'hora de parlar, no? Allò de dir, vinga, contundència, pilotes fora, no complicar-los la vida. El que es veu al terreny de joc una mica també en aquestes paraules de dir, mira, ara no parlem tant i el que hem de fer és treballar perquè arribi la victòria d'una vegada per totes.
Sí, sí, segurament és una manera de ser, no? Una manera sí. d'entendre la vida a tots els seus efectes, però bé, també et dic que per no matar ni molt menys el missatger, s'agraeix, quan un jugador, en lloc d'anar-se'n amb teories, allò, i sobretot donant-li molta volta al discurs, va de cara a barraca i et diu el que ha de dir. Després pots estar més o menys d'acord, i no parlo de Kaiser en concret, parlo en general, però com a mínim s'agraeix aquesta manera de no entrar a posar draps allò, diuen en castellà allò de paños calientes, no? De no anar-se'n amb mitges tintes. De fet, preguntant-li a Kaiser per el factor aquest de les angoixes, de les pressions, tant que s'està cohibint l'equip a l'hora de deixar-se anar i tant que li està costant aquest Sabadell tirar endavant els partits a mesura que se li van complicat, és que és cert, per posar-ho tot a la balança, és cert que és un dels últims, com dèiem, l'últim en arribar, que per tant la seva motxilla és relativament més lleugera que els que ja porten molts mesos, 2-3 mesos, doncs acumulant aquesta mala dinàmica, acumulant aquests cops, aquests mastegots que s'estan duent l'equip setmana rere setmana, i potser això també fa que ell relativitzi o no enfatitzi tant a l'hora de quedar-se amb les coses negatives. Però, tot i això, diríem allò de que el central, l'Arlequinat, no varia, no varia ni un punt. A l'hora de deixar clar que la responsabilitat única i exclusivament és dels futbolistes, és dels jugadors, i que això, el que estan vivint ara, només se soluciona allò de treballant i no deixant de treballar.
Al final somos futbolistas, nos dedicamos a esta profesión y mentalmente yo creo que tenemos la suficiente capacidad como para revertir la situación. Y es lo que hay que hacer en estos momentos, estar unidos y trabajar. No hay mucho más que decir en ese sentido.
Missatge, fins i tot, que sona al lideratge. Encara que porti poquet, com deies que va arribar això ja en el mes de febrer, perquè el mercat d'hivern no es va tancar fins als primers dies de febrer, que Kaiser sembla una veu autoritzada dins d'aquest vestidor arlequinat que tan i tan tocat està mentalment. Un Kaiser, per cert, Sergi, que ha jugat de titular als 4 últims partits, baixes, que va ser arribar i ja saltar el terreny de joc des de l'inici, des del dia contra el Lleida, ha jugat a tots els partits. Kaiser a l'eix d'aquesta defensa, i diria que no m'equivocaria massa si et dic que dels 4 centrals és possible que Kaiser estigui posicionat com el número 1 entre la competència dels 4 futbolistes que lluiten per aquesta posició a l'eix de la defensa.
Sí, probablement si ens diguessin que ha de ser una línia de 2, una línia defensiva de 4, és a dir, només amb 2 centrals, crec que gairebé tots arriscarien poc a l'hora de dir que Kaiser i un altre. A partir d'aquí, no sé si Càmara, no sé si Trapero, no sé si Pedraza, no em deixo ningú, a part dels jugadors del filial que poguessin arribar a reforçar la primera plantilla, però agafant només els 4 centrals, que com ja vam dir en el mercat d'hivern, recordem que els 4 més són de fitxa sènior ara, des de la sortida d'Adri Salguero no hi ha cap fitxa sub-23 en aquesta posició de l'eix de la defensa. Estic d'acord amb tu que segurament Kaiser és l'intocable i que els altres 3 gairebé que s'han de, que se mantingui, matar, s'han de discutir, s'han de barallar per ser l'altre escollit, però que el valencià gairebé és intocable ara mateix per David Movilla.
I està clar que en aquest mercat d'hivern hi haurà gent que el qüestionarà més, que el qüestionarà menys, potser hi ha persones que pensen que s'haurien d'haver reforçat posicions que finalment no es van tocar, però crec que la gran majoria d'aficionats, socis, mitjans de comunicació, etc., estaríem d'acord que en aquesta posició del central s'ha millorat. Amb l'arribada de Kaiser va sortir Adri Salguero, i si ho fem extensible més en aquesta línia defensiva, que l'arribada de Sergi Segura també ha millorat la marxa de Juanma García, justament el torrent de Kaiser, que és d'on provenia el futbolista valencià. Tot i aquests reforços, tot i aquesta millora de nivell en la defensa, Sergi, avui posarem el focus precisament en aquesta fragilitat al darrere de l'equip, que també es va veure palpable contra l'Atlètic Balears, Bàsicament, no vas patir durant la primera meitat, no vas patir pràcticament tot el partit, i en una acció aïllada va ser quan va arribar el gol del conjunt balearico. En aquest sentit, tampoc va estar afinat el Sabadell a l'hora de ser contundent i regular durant els 90 i escaig minuts que duri el partit.
Sí, després, com dius, repassem uns quants números que ens serveixen per fer una radiografia prou real de com està la situació o per què ens hem trobat o per què ens trobem ara mateix amb el Sabadell en aquest punt, però canviem de costat. Has dit que ha millorat l'eix de la defensa, com a mínim en quant a experiència, que ha millorat el lateral esquerre en quant a aquesta competència que Pau Fernández segurament no va trobar a la primera volta amb Juanma. Sí, amb Sergi Segura, que de fet l'ha relegat ara des de fa ja uns quants partits a la suplència. On potser més hem perdut, sobretot perquè ha caigut definitivament una de les dues peces i no hi ha recanvi més enllà del que pugui venir del filial, és el lateral dret. En Marc Vargas s'ha quedat gairebé com a amo i senyor d'aquell carril dret de la línia defensiva. Avui també sentirem el de Sant Fruitós del Bages, parlant sobretot d'aquesta situació en la qual es troba l'equip, recordem-ho, una situació que a més s'ha vist agreujada després d'aquesta 25a jornada, d'entrada per la derrota a l'Estadi Balear i després també per la combinació de resultats, el lideratge a 11 punts, el play-off a 6, el que dèiem, el play-out en canvi se't posa a 5, bé, el que ja coneixem. I això, que el partit, com dèiem, no va ser dolent, de fet ho vam dir ahir, ho vam dir també durant la Transmi, un partit que segur, com a mínim en la seva primera mitja hora, 58 minuts per ser exactes, el Sabadell va ser mereixedor de molt més, però molt més, del que se'n va acabar enduent de les Illes Balears, que va ser una derrota. Però és cert també que en el moment que els balearicos es van avançar, ho dèiem i escoltàvem ahir a David Movilla i avui escoltarem Marc Vargas, veure aquest Sabadell que es bloqueja. És que queda completament estabornit i és incapaç de despertar, en el cas de l'Estadi Balear, durant mitja hora llarga que va durar el partit, i a més jugant amb superioritat numèrica per l'expulsió de Castell. No es va saber gestionar aquest 1-0, un fet, com diem, que d'una manera o una altra s'ha anat repetint en un bon grapat d'aquests partits que l'equip ha estat incapaç de guanyar, i en el qual diu Marc Vargas que realment s'ha d'incidir de veritat si l'equip vol corregir i vol començar a revertir la situació.
Crec que quan ens han marcat el gol l'equip no ha reaccionat com havia de reaccionar. Crec que hem anat amb masses presses, al final teníem estona per remuntar el partit i ens ha vingut una mica l'ansietat de ficar el primer gol i de voler ficar el segon abans que el primer, sobretot, i crec que això ens ha passat factura. Llavors, aprendre d'això, saber reaccionar a aquestes situacions i a seguir treballant.
No li falta raó a Marc Vargas, el del Bages, autocrític també en aquest sentit. Una mica en la línia del que deia Kaiser també, que escoltant un i altre, escoltant els dos fragments que de moment m'havies portat, Sergi, del Valencià, i aquest del de Sant Fruitós, jo diria que sí que coincideixen en aquesta línia a l'hora de fer l'anàlisi d'aquests problemes del Sabadell.
Sí, coincideixen en... Bé, de fet, jo diria que segur que coincideix amb la totalitat de la plantilla. Si ara els anéssim passant un per un, segurament tots anirien al mateix punt, perquè és una evidència tan clara que no queda lloc, més enllà de que algú vulgui posar després a la lupa el punt de mira en una cosa o en un detall o en un altre, però al final el discurs que dèiem abans, sentíem també a Kaiser, que ja comença fins i tot a fer-se pesadet, a fer-se cansí, aquesta manera de repetir, de reincidir setmana rere setmana, però que per contra no arriba a la solució o no s'acaba de poder donar o no s'està trobant aquesta tecla que capgiri la realitat, per afegir-hi un element que també està jugant en contra de l'equip. No perquè no marqui, no perquè venim d'aquests dos partits consecutius sense marcar, perquè abans s'havia marcat a Cornellà, etc. Però sí perquè s'està començant a equilibrar o s'està començant a regular, malauradament, el capítol d'encaixar en cada jornada, per contra, no marcar en tots els partits. I això és un dèficit en els dos sentits que realment ho trenca tot. Allò que sempre se diu en el món del futbol, que sempre es repeteix, de la importància de les àrees. Tan important és ser molt contundent en defensa com ser igual de contundent o més en atac. Allà és on es decideixen els partits, una més de Marc Vargas en aquesta línia, i allà és on el Sabadell, segon el Bagenc, està trobant el seu mal en aquestes darreres jornades.
Portem setmanes amb el mateix missatge, Sí que és veritat que estem treballant bé, però hem de donar un plus, sobretot a les àrees, perquè és on se'ns estan escapant els punts i crec que és l'aspecte en el que hem de posar el focus ara mateix.
Res a afegir a les paraules d'Omar Vargas, que, com deia Sergi ara fa uns moments, és el titular indiscutible en aquest lateral dret amb l'absència de Ton Ripoll. Una mica també en la línia del que dèiem de Kaiser, que si en els últims partits ha estat jugant d'inici sense discussió a l'eix de la defensa, Mar Vargas també en el lateral dret, Sergi segur en el lateral esquerre, i l'acompanyant de Kaiser en aquesta parella de centrals ha anat ballant per X o per Y, però com a mínim sí que Movilla ha repetit parella de centrals, va repetir per primer cop parella de centrals des que va assolir el càrrec d'entrenador amb Kaiser Trapero. Per tant, no sé si dic aquesta línia de 4, Sergi, amb els centrals Kaiser Trapero i Vargas i Segura en els laterals s'han posat en el primer lloc, per dir-ho així, cadascun de la seva posició, però com a mínim és la sensació que fa si ara ens haguessin de dir quin seria l'11 de gala del Sabadell. Però bé, estarem atents a les pròximes jornades, a veure si Movilla canvia o no, però de moment aquesta és la línia defensiva que sembla consolidada i, malgrat tot, el centre d'esports és incapaç des de fa molt i molt de temps de deixar la porteria a zero. Una i 24 del migdia, una mica de números, Sergi, defensius o què?
Vinga, va, que sempre m'agrada, ja saps que sí.
Però intentant fer-los fàcils i entenedors. No, home, la xifra que més crida l'atenció és aquesta de 13 partits seguits oficials sense deixar la porteria a zero. 10 de Lliga i els 3 de Copa Catalunya. És a dir, des del derbi contra el Terrassa a la nova Creu Alta de Lliga, Sergi, que no es deixa la porteria a zero. És una absoluta barbaritat.
Sí, 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 perquè forma part del problema. Evidentment no és l'única explicació, però sí, forma part del problema. Sempre s'ha dit allò de si tu no encaixes, sempre estàs a prop, per no dir que sempre puntues. Ja sé que ara mateix, pensant en empats a zero, tampoc seria la millor solució pel Centre d'Esports Sabadell. Però si ens remuntem enrere, està clar que un dels grans hàndicaps que té l'equip és que no aconsegueix tancar la barraca, no aconsegueix baixar la persiana i que no encaixar, que com a mínim t'aproparia això, t'aproparia la victòria. Entre altres coses, perquè en bona part d'aquests partits que estem comentant que l'equip no està capaç de guanyar, d'aquests 12-13 ara ja, que l'equip no és capaç de guanyar, si traiem l'excepció de Sant Adrià, gairebé sempre, fins i tot a Sant Adrià, que és on es va guanyar, l'equip ha anat darrere del marcador. Sempre ha hagut de trobar, o en molts partits, no sempre, aquesta necessitat de refer-se d'un cop. Si a sobre tens problemes per refer-te dels cops, doncs ja no cal que hi afegim gaire cosa més. Sempre hi ha excepcions, evidentment. Cornellà va ser una dada molt clara. L'equip va començar perdent, va acabar posant-se sí. 1-2 en el marcador, malauradament encaixant aquell gol en l'últim segon de l'afegit. Però vaig més enrere i el partit contra l'Ibiza, aquests recents de Sant Andreu, el d'aquesta setmana contra l'Atlètic Balears, sempre o gairebé sempre havent d'anar a remolc, t'obliga a treballar molt més i que després mentalment estiguis molt més exigit que si tu vas per davant.
I si fas la comparativa amb la temporada passada, que recordo perfectament que ens posàvem les mans al cap amb com de malament defensava aquell Sabadell, doncs el Sabadell 2023-2024, entre els últims partits amb Miquillau de la banqueta, tots amb Gerard Bofill de primer entrenador i els primers amb Òscar Cano, van encadenar 9 partits seguits de Lliga. Ara són 10 seguits de Lliga. És a dir, que jo crec que si fas aquesta comparativa fins i tot amb l'any passat, encara es veu més accentuat el problema que té l'actual centre d'esports a la rereguarda. I si penses en els gols encaixats, Sergi, evidentment hi ha una mica de tot. Sense anar més lluny, aquest partit que es va aconseguir la victòria amb Conrad García a la banqueta, recorda el gol d'Omar Sadik, que és absolutament imparable. És a dir, poc a dir, és un xut llunyà, sí, però Ortega poc fer poc. No sé si hi havia allò, un defensa blocant o no, però vaja, és que és un gol de 30 metres i tampoc tens molt a dir. O, per exemple, el quart de la UESA, que estaven crescuts. Nosaltres és veritat que estàvem enfonsats, però aquell toc de qualitat, la resolució de Mendes, també poc a fer. Però penses en altres gols, no sé, l'altre dia el del Balears, doncs aquest xoc Trapero-Ortega. Penses en els tres primers de la UESA, amb el penal de Bonaldo, deixes una pilota morta, la rada de Pedraza, i així vas pensant, Sergi, en partits i partits, i dius, ostres, d'aquests 17 gols que ha encaixat el Sabadell en aquests 13 partits que no ha deixat la porteria a zero, 17 gols en 13 partits, uns quants, per no dir bastants, crec que eren evitables.
Sí, com a mínim, defensats d'una altra manera, podrien haver estat gols no... Allò que es diu, no generats pel rival. Com dius, el golaç d'Omar a Sant Adrià, doncs, noi, queda allò, aplaudir, aixecar-te i refer-te ràpid. Però, d'altra manera, és cert també que l'equip, bé, ara m'estava remuntant fins i tot més enrere, estava pensant en el partit de Badalona futur, a Premià, que és un gol en els primers segons de partit, on també hi ha un dubte en defensa, crec que llavors és entre Pedraza i Pau Fernández, que no acaben d'allunyar la pilota, i Nando Quesada se n'aprofita i marca plaer gairebé en aquell partit. Ja et dic, per anar encara més enrere, encara l'etapa de David Català com a entrenador. De fet, els últims partits ja de David Català com a entrenador del Centre Esport Sabadell. Tens un problema, bé, tens uns quants, no? però és veritat que en aquesta línia defensiva, el fet fins i tot del que dèiem abans, de no haver arribat a consolidar, tot i que ara, més o menys, sembla que Kaiser Trapero, ho deies tu abans, pot ser una parella de centrals més o menys dibuixada, el fet d'haver variat tant al llarg de la temporada a aquest eix de la defensa, segurament també pot portar a explicar-te perquè l'equip no ha acabat de trobar-se. És que fins i tot quan les coses anaven bé, recordem que hi havia molta rotació, ja sigui per molèsties, ja sigui per decisions tècniques, ja sigui per una cosa, sigui per una altra, fins i tot en aquell moment que l'equip podries haver dit allò de no toquem res perquè ja va funcionant, hi havia molt moviment a la línia defensiva.
Sí, sí, tal qual. I, vaja, en aquests 13 partits que el Sabadell, insisteixi, no ha deixat la porteria a zero, hem vist 11 combinacions defensives diferents.
Està gairebé tot dit.
Sí, sí. Per X o per I, és veritat que alguns partits per rotacions, per exemple, a la Copa Catalunya, que introduïes un Olmedo de torn, per dir alguna cosa, però que també ha faltat això, una mica de regularitat. Això, insisteixo, mirant des del lateral dret fins al lateral esquerre, a veure si en aquest sentit també hi ha menys modificacions. I tenim una rereguarda més consolidada, com sembla ser, que es va donant també en les últimes jornades. Em reservava, Sergi, per acabar, sí, una més de Kaiser, si no m'equivoco.
Sí, 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 perquè és evident que si alguna figura està molt tocada en aquestes últimes setmanes, no a títol personal, perquè ell ja l'hem escoltat parlar amb molta contundència a l'hora de mostrar-se convençut, segur d'ell mateix, de la seva feina, de les seves capacitats, etc., és David Movilla. Però és cert que, si mires cap a l'entorn, és la figura, si no la més assenyalada, segurament de les més assenyalades ara mateix, amb aquesta dinàmica de resultats. No tothom, i ho vaig a dir així, no tothom al club comença a tenir tan clara la continuïtat de David Movilla en el futur proper. Però, per contra, i a risc d'equivocar-me, em sembla que ahir en parlàvem també, s'ha de dir que, com a mínim, si fem cas al discurs que hem sentit al llarg dels últims dies, final de la setmana passada, tant de la propietat d'Adam Rothstein, màxim accionista del club, com, sobretot, del president Pau Morilla Giné, que el vam tenir aquí a Ràdio Sabadell el passat dijous, en directe, semblen tenir molt clar el paper, o en aquest cas, la continuïtat de Movilla, a risc que algú em digui, i si perdem a Olot, i si no es guanya l'Alcira, evidentment ja ens estarem movent molt més enllà. Jo em refereixo a ara, a curt termini. Per un costat, sembla, torno a dir, a risc d'equivocar-me, que tant la propietat com el president tenen clara la continuïtat de David Movilla, per tant, allò de no hay noticia, no cal que li donem molta més volta, comença a haver-hi veus internes del club que no tenen tan clara aquesta continuïtat. I, com diria aquell, fins aquí puc llegir. Però avui t'he portat una unes declaracions de Kaiser.
Ara em diràs que aquesta declaració de Kaiser...
No! Home, a veure, ara la notícia grossa seria que Kaiser sortís dient...
T'imagines?
S'ha de fer fora l'entrenador. Però ho vestiré d'una altra manera per entendre una mica el que vull dir del valencià. Podria no haver dit res. El jugador podria haver-se mantingut allò calladet i dir, bueno, no és cosa meva, nosaltres estem aquí per treballar, estem farts de sentir aquest tipus de declaracions. Escolta a Kaiser quan se li pregunta pels dubtes que pugui estar generant la figura o la continuïtat del tècnic, de David Movilla, i si aquesta continuïtat o no continuïtat també és un tema de debat dins del vestidor. Kaiser és dels últims en arribar, és cert, però també dels que parla clar.
Por supuesto que creemos en su figura. Está, bajo nuestro punto de vista, trabajando muy bien todos los aspectos, tanto dentro del campo como fuera, y está suficientemente capacitado como para hacer las cosas que estamos haciendo en revertir la situación. Y al final, los que jugamos somos los futbolistas, y los que tenemos que dar la cara en estas situaciones somos los futbolistas. Así que nada más que decir, trabajar ahora para el próximo partido y entrenar más fuerte aún.
Doncs sí, sí, el que et deia, en qualsevol altra situació, un jugador que no creu en el seu entrenador, i no estic opinant, o sigui, no estic valorant, simplement opino sobre el que he escoltat, podria haver tocat el violí, que es diu, haver-te dit, nosaltres no en parlem d'això, ens dediquem a treballar i ja està. Home, Kaiser es mulla, Es mulla i és molt clar a l'hora de referir-se a aquest punt de confiança, segons ell, que té el grup, perquè fa un genèric, fa un plural, de tot el vestidor del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs queda dit per part del defensa valencià. Sergi, ho rematem tot plegat amb l'agenda més immediata?
Sí, vinga, va. Simplement per recordar, ahir ja t'ho avançava, que demà hi ha doble sessió, que és la primera vegada des de l'arribada a Vimovilla que hi haurà doble sessió de treball. Sorprenent, si més no, que en el mes de març hi ha 9 partits del final. Diuen els que en saben una mica d'això, com a mínim fins ara, que és moment ara ja més de descàrrega que no de càrrega en aquest tram final, però, en tot cas, Movilla demà ha dibuixat una doble sessió, el Matías Santolaguer per la tarda a la nova Creu Alta, ho dèiem també ahir, i avui ho ha confirmat ja el club. Qui parlarà en roda de premsa entre sessió i sessió és Peque Polo, per tant l'escoltarem en directe demà al barceloní, el de Santa Coloma, aquí en directe a l'Hotel Suís, i pensant ja en aquesta cita de diumenge a les 6 al municipal d'Olot, recordeu, des de 6:15, molt pendents, això sí, Sergi, i amb això sí que acabo, amb tot el tema de tocats, lesionats, de qui podrà i qui no podrà estar a disposició de Movilla de cara a aquesta cita, recordem, un bon grapat de jugadors que es van quedar a terra, que no van viatjar ja a Palma. Impossible recuperar Ostrell, ja ho deies tu ahir, un mes i escaig de baixa. Molt difícil recuperar Càmera, pel que sembla. Aquesta trepitjada sembla que el deixarà fora de joc també aquesta setmana, veurem. No tan difícil que tornin Cortés, que a banda d'estar sancionat també tenia algunes molèsties, sí. Bonaldo, que també es va quedar sense viatjar, Urri, que seria la gran esperança blanca ara mateix per tots plegats, o la gran esperança arlequinada per allò dels colors, que pugui tornar a la que, a més, ja ho dèiem ahir també l'anècdota, tornaria a la que va ser casa seva, i on no tenim notícies, però el pas de les hores no ens fa ser més optimistes que ahir, és amb José Ortega, recordem, pendents de les proves que s'ha de fer el porter de Castellbisbal al genoll, que li va quedar molt tocat en la topada del gol, la topada que de fet va donar el gol. Jo continuo insistint, sense cap dada mèdica que m'ho corrobori, però sí per sensacions, sembla que estem a prop d'haver-nos d'acomiadar José Ortega pel que resta de temporada. Tant de bo m'equivoqui i tant de bo els resultats i el diagnòstic mèdic em doni una pantuflada i sigui tot el contrari.
Tant de bo que t'equivoquis, Sergi, en aquestes paraules, i si no, doncs que Gianni Cassaro es vagi preparant per recuperar aquesta titularitat en el tram final de Lliga. Ho completo tot plegat amb un apunt d'actualitat de Segona Federació. El Lleida Club de Futbol destituït Marc García després d'un nou empat del conjunt de la Terra Ferma, i ja tenen substitut, Íñigo Idiáquez, el germà d'Immanuel Idiáquez, l'extècnic del Deportivo, serà ara qui assolirà les regnes al Lleida. Sergi Garcés, gràcies!
Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim parlant de futbol, això que escolteu és la celebració al vestidor del juvenil A del Club Esportiu Mercantil a l'última jornada, i és que veu que és una mica més a prop de veure com aquest primer equip blaugrana pot encadenar 3 temporades seguides a la màxima categoria, a la divisió d'honor. Queda molt, és veritat, però aquest treballadíssim triomf 1-0 contra el segon classificat, l'Espanyol, ha donat molta energia al Mercantil, que va resistir heroicament per fer valer el gol d'Albert López de penal a l'inici de l'enfrontament. Gràcies a això, els graciencs es mantenen fora de la zona de descens, 2 punts per sobre del Badalona, i ja ven deixat enrere el tram més exigent del calendari. Saludem al tècnic de l'equip, a l'Òscar Tutó. Òscar, què tal, com estem?
Bona tarda, què tal? Molt bé.
Va tocar patir, contra un equip, evidentment, que venia aquí com a favorit per endur-se la victòria, i ho vau aconseguir amb el que dèiem, resistint, empenyent i amb molts nassos, per no dir una altra cosa.
Sí, la realitat que portàvem setmanes competint molt bé i contra equips de la part de dalt, crec que els nanos ja s'ho mereixien i una vegada ens vam posar per davant, sabíem que tocava currar molt per aconseguir sumar els 3 punts.
Un penal, aquest que es va donar en els primers minuts, si no tinc entès malament, Òscar, una mica innocent per part d'ells, però escolta, també té nassos, i repeteixo l'expressió, tirar-lo com el va tirar l'Albert, que crec que el va tirar una mica a l'estil Panenka, no?
Sí, l'Albert és el nostre llançador, havia tirat els 3 que portaven lliga al mateix costat, sabíem que segurament el porter es tiraria cap allà, li havíem demanat que no el tirés al mateix lloc i ens va dir que ho tiraria a l'Upanenka i així ho va fer.
I li va sortir bé, afortunadament. En tot cas, el tríptic aquest de partits contra els cocos que dèiem l'heu resolt amb empat a 3 contra el Mallorca, aquella derrota molt polèmica ja a última hora al camp del Barça, jo diria que injusta, i aquest triomf contra l'Espanyol. 4 de 9, gens malament, podríem dir, Òscar, després d'aquest turmalet.
Abans de jugar contra aquests 3 partits, que òbviament eren d'un nivell altíssim, teníem la sensació que estàvem en el millor moment de la temporada i que era el que ens podia apropar a competir-los, i l'equip ho ha demostrat. Ara entrem en el moment decisiu contra els rivals directes i tenim la sensació que estem preparats.
Ara et preguntaré per aquest futur més immediat, però feia la comparativa, Òscar, amb els resultats de la primera volta, i a aquestes altures, després de les primeres 8 jornades de competició, clar, havíeu sumat 3 punts, no havíeu aconseguit la victòria, havíeu perdut aquests partits contra Mallorca, Barça, Espanyol, i ara, a aquestes altures de la segona volta, heu triplicat aquella puntuació, 9 de 24, i amb aquesta sensació de poder competir absolutament contra qualsevol.
Sí, com tu dius, hem millorat en quant a punts, en quant a sensació, en quant a que hem marcat més gols que en aquests primers partits, hem encaixat també menys, i tot t'apropa a que tenim clar que tenim que gaudir de la categoria, però segurament és el moment de donar una passa endavant, assumir aquesta responsabilitat, perquè hem demostrat que ho podem fer i tenim que salvar la categoria.
Baixen 4 equips i sembla que l'Atlètic Balears i Santo Domingo estan allò condemnats, per tant quedarien 2 places més per decidir, Òscar. I com deies, ara superat aquest tram de calendari més exigent, teniu unes últimes jornades que crec que seran d'infart, perquè excepte l'Adam, la resta són rivals que més o menys per sota, per sobre, però estan allà amb vosaltres.
Sí que és cert que aquest equip, la veritat que ha demostrat ser molt fiable, del 6è cap a baix. Només hem perdut contra el Cornellà i el Girona, la resta sempre hem competit, sigui a Lliga o quan hem jugat contra ells a pretemporada. Aleshores, ja ho han demostrat moltes vegades, no?, que estan preparats i que aquests dies que els partits són de tu a tu, crec que tenim moltes virtuts en el col·lectiu que ens faran competir bé tots els partits que queden.
I acabo, Òscar, i espero que competiu bé el partit d'aquest cap de setmana, que aneu al camp del Racing Zaragoza, que el teniu 4 punts per sota, per tant està en zona de descens, i en cas de victòria seria importantíssim perquè allunyaríeu això a un rival directe, i a més tenint en compte l'escenari, que és un ambient molt hostil, com es va poder palpar, per dir-ho així, l'any passat, no?
Sí, és un camp molt complicat, que la gent apreta molt, ells, òbviament, doncs també són conscients, no?, de tot el que s'estan jugant i segurament per tot això són favorits, però tenim que anar amb la convicció i amb la idea de fer 3 punts. No podem anar a especular i pensar que l'empat és bo i després de guanyar l'Espanyol tenim que intentar donar una passa endavant i anar allà a sumar els 3 punts.
Tant de bo, perquè seria un altre passet, com dius, Òscar, en aquest camí cap a la permanència. Òscar, que felicitats per aquesta gran victòria contra l'Espanyol, que va servir per mantenir-se fora del descens, i sort aquesta setmana a Saragossa, perquè aquests 3 punts serien importantíssims.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Òscar, que vagi bé.
Una abraçada.
I encara en clau mercantil, i abans d'aquesta cita del cap de setmana del juvenil A, divendres, a l'entitat celebren el 7è aniversari dels Mercantil Legends.
Les sort que té el Mercantil sempre ha tingut és que abans, però també ara, sempre hem tingut molts jugadors de primera i segona divisió. Qui porta la veu cantant és tot un grup de gent que ha jugat a primera divisió. Ara ja té més a 65 cap amunt, però que han jugat a primera divisió. I, curiosament, i remarco això, ha jugat el Mercantil i el Sabadell. Cosa que... ahí lo dejo. I són gent que ha jugat a això. Sí, jo a vegades parlo amb el jovent i li dic, mira, aquest paio ha jugat a primera divisió. És que tenim molta gent que ha jugat a primera divisió al Sabadell. I això és un luxe, repeteixo.
Són les paraules del president del club, Jordi Graner, traient pit d'aquesta petjada que ha deixat el Mercantil durant la seva història. I d'aquí que ja fa uns anyets que tinguem aquestes trobades de llegendes. Enguany, a més, serà molt i molt especial perquè assistiran a la cita tres mundialistes en el seu dia, els sabadellencs Marcelino i Eladio i també Miquel Olmo.
És un luxe. Clar, Sabadell no ho sap, que tenim gent molt bona en el futbol i que a més han anat al Mundial, han estat a la selecció i a més han anat al Mundial, i tenim tres mundialistes. Això és per una ciutat és un luxe. I tenim tres, dos concretament del Mercantil, que són el Marcelino i l'Eladio, i després s'hi afegeix a l'Olmo. I aleshores és un bon reconeixement de tres mundialistes.
Divendres, a 2:15 del migdia, a les instal·lacions del Tenis Sabadell, aquest dinar de convenció dels Mercantil Legends.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I un apunt més de futbol juvenil. No hem tingut jornada a la Lliga Nacional i, per tant, el juvenil A del Sabadell no ha jugat, però sí que ha anunciat dos reforços en les últimes hores, i són dos extrems. D'una banda, Gerai Muñoz, que aquesta temporada ha jugat a la base del Girona, i de l'altra, Miquel Assa, procedent del Sant Boià i que arriben, insistim, per reforçar l'equip d'Albert Milà de cara a aquestes últimes jornades del segon grau del futbol juvenil en aquest intent d'aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. Publicitat i obrim bloc poliesportiu a l'Hotel Suís.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'ull humà pot veure un milió de colors, però l'ull del teu client només veu el que surt en aquesta revista. Per això, a Obramat tenim un sistema tintomètric capaç de produir a l'instant més de 20.000 colors, fins i tot aquest blanc trencat tan bonic de la foto, i un groc no tan groc com el groc. Obramat, on compren els professionals.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues, de tornada a l'Hotel Suís, en el Mercantil Legends, per cert, Eladio, Marcelino i Antonio Olmo, no Miquel Olmo, com havien dit abans. Va, que parlem de futbol sala i del Natació Sabadell, que s'estrena aquesta nit a la Copa Catalunya. A partir d'un quart de deu, els de Jordi Marín visiten el Penyesplugues de tercera nacional, és a dir, d'una categoria per sota que els nedadors.
Crec que tenim molt a dia a Copa. La veritat que crec que tenim un quadre amb rivals de la nostra lliga i un equip de tercera pues, que ens ho posarà difícil, perquè a més tot serà fora de casa, però realment és una competició que agafem amb ganes. Crec que tenim opcions d'arribar fins al final i amb la temporada que estem fent no hem de renunciar a res.
Paraules del tècnic abans de la cita d'aquesta nit. Recordem que estem parlant de la cinquena ronda de la competició i que els equips que militen a segona B entren ara en escena. Tot plegat després que a Lliga el club empatés 6-6 a la pista del Bisontes Castellón. És la segona jornada seguida sense guanyar a segona B i ara el marge per mantenir-se en zona playoff s'ha escurçat a 5 punts. I gairebé que gràcies, podríem dir, ja que el Natació Sabadell es va veure amb el resultat de 3-0 en contra i finalment va ser capaç de sobreposar-s'hi.
estem en una zona pues, al final privilegiada de la classificació, però el que ens hem de centrar nosaltres és que aquest partit l'hauríem d'haver guanyat. Som un equip que, si estem lluitant pel que estem, hem d'anar a Castelló i ser capaços de guanyar fent un partit còmode. Està clar que aquest és un dels punts de millora d'aquest equip i per molt bona temporada que estiguem fent, hi ha coses que no estem fent bé.
Per la seva part, l'Escola Pia es resisteix a rendir-se i amb el triomf 6-2 sobre Lleida ha abandonat l'últim lloc. Un dels protagonistes va ser Pepe Font.
Sempre hem estat allà, l'únic que passa que hi ha petits errors que ens han condemnat a les derrotes i ara en aquests últims partits, sobretot, encara hem minimitzat molt els errors que hem tingut, sobretot. Hem tingut molts problemes, sobretot en la porteria, moltes baixes, no hem pogut seguir els porters una regularitat. A nivell de jugadors també ens han fallat alguns, també han marxat. Vull dir, ha estat complicat, el Pedro també ha estat sancionat uns partits. Bueno, tots hem intentat ajuntar-nos molt i remar tots a una i sobretot minimitzar els errors.
És la segona victòria seguida del conjunt Escolapi a la seva pista, en gran part gràcies als 4 gols que va fer Pepe Font. 6 punts que li han valgut els de Pedro Donoso per passar a ser penúltims, però encara se situen a 13 punts de la permanència, una distància, per tant, encara abismal, però Font manté el cap alt.
Celebrem la victòria com un triomf molt important, perquè encara mantenim les opcions per mantenir la categoria, i sobretot a un tram final on que si baixéssim els braços seria molt dur per nosaltres seguir els partits. I crec que ara portem dels 3 partits 2 victòries, pues, a seguir endavant.
La Pia, tot això, a la Copa Catalunya, no debutarà fins a la setmana que ve i ho farà a la pista de la Montsant.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Canviem de qüestió. Els dos equips del Natació Sabadell de vòlei encara en el tram final de temporada sense jugar-se res. Aquest cap de setmana els homes es van endur una victòria molt ajustada contra el Mediterráneo Castellón, mentre que les dones no van poder donar sorpresa davant les segones classificades de la seva lliga, el Vallbona. Ens ho amplia la Meritxell Dambrin.
Partit molt disputat, el que es va veure a les naus, on el club Natació Sabadell va haver de treballar de valent per superar un Mediterráneo Castellón que no va posar les coses gens fàcils. Els nedadors es van imposar un tie-break en el partit marcat per la d'igualtat en els parcials 25-27, 25-23, 26-28, 29-27 i 15-10 al definitiu 5-7. Aquest triomf reforça l'equip Natació Sabadell i permet afrontar amb confiança els últims partits de la temporada. Adrià Jiménez és l'entrenador del club.
És un partit bastant irregular pels dos equips, perquè al final els dos veníem amb baixes i sabíem que era un equip que a priori havíem perdut 2 dels seus millors jugadors. Tot i així ens vam plantar cares, tampoc vam estar al 100%, vam tenir massa errors innecessaris, en recepció vam patir una mica més del compte. A nivell d'actitud també ens va faltar molt. Crec que el fet ja de que no ens estem jugant tampoc ni al l'ascens ni al descens, això també ens ha relaxat massa. Ara queden les últimes 4 jornades, partit aquí a donar-ho tot i a lluitar per aquesta tercera plaça.
Ara mateix els nedadors es mantenen una posició còmoda a la taula, però encara tenen marge per continuar escalant. La pròxima jornada els sabadellencs s'enfrontaran a la Family Cash Xàtiva Voleibol en un duel que pot ser clau per tancar la temporada amb bones sensacions. L'equip femení, per la seva banda, es troba en una 6ª posició a la Primera Nacional després de caure aquesta setmana davant d'un rival molt exigent com és Vallbona de Coexa, segones classificades. El club de seu femení va tenir un enfrontament difícil contra un equip molt sòlid. Tot i la derrota per 0-3, les sabadellenques van demostrar moments de bon joc, sobretot en el segon i el tercer set, on el marcatge final era per la mínima de 2 punts, però la superioritat de les rivals es va acabar imposant. De moment mantenen la 6ª posició, però el pròxim partit contra Minicaradí, premiada al Maresme, les quartes, serà clau per veure si poden retallar distàncies i aspirar a escalar posicions en aquesta recta final de temporada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un parell de punts d'atletisme, l'equip masculí de la Joventut Atlètica Sabadell s'ha quedat a les portes de pujar a la final A del Campionat de Catalunya de Clubs. Els atletes locals, en la final B, es van quedar a només 3 punts i mig del Granollers, que va ser el que es va acabar enduent el premi. I això que les ja es van aconseguir victòries importants, com la de Roger Martínez als 60 metres, la de Pau Caparrós al triple salt, o la de Lluís Quiles als 1.500, però els granollerins van ser més regulars en resultats. En categoria femenina, l'ascens va ser pel Tarragona, amb les integrants de la Jazz acabant en 7ª posició. posició. El campionat es va celebrar a la pista coberta Carme Valero de Sabadell. I als Estats Units hi tenim la sabadellenca Meren Gabriel competint amb els Boston University Terriers, i amb ella aquesta universitat s'ha proclamat campiona de la Patriot League Indoor Track and Field femenina. Entre d'altres, l'atleta de Can Uriac va ser cinquena a la seva cursa dels 3.000 metres. I acabem avui amb un apunt de futbol americà. El combinat espanyol absolut de flag football, aquesta nova modalitat, amb dues jugadores vallesanes, s'ha quedat fora dels World Games, competició puntuable precisament per les Olimpiades de Los Angeles, perquè la Federació de Futbol Americà ho ha decidit de manera unilateral. L'Oriol Ferran, amb aquest reportatge, ens en parla de tot plegat.
Laia Girona, resident a Sabadell, i Mònica Rafecas, a Barberà del Vallès, formen part des de fa anys de la selecció espanyola de flag football, un esport a l'alça i que serà olímpic l'any 2028 a Los Angeles. Malauradament, aquesta setmana, l'equip espanyol femení ha sigut notícia, i no pas pels bons resultats esportius al que ens tenen acostumats, sinó per un conflicte amb la FEFA, la Federació Espanyola de Futbol Americà. Abans, però, anem per passos i expliquem què és el flag football. Ens ho explica Mònica Rafecas, quarterback dels Barberà Rookies i també de la selecció espanyola.
Futbol flag és la modalitat del futbol americà sense contacte. Vale? Hi ha diverses diferències, una d'elles i la més important és això, que és sense contacte. Nosaltres portem dos cintes a la cintura i quan es treuen aquestes cintes es considera que t'han placat. Unes altres diferències és, per exemple, el camp és molt més petit i en comptes de jugar 11 per 11, juguem 5 per 5. Però després tot el que és la pilota, les normatives, el número de downs, tot això és el mateix, però respectant aquesta diferència de que no hi ha contacte.
El passat mes d'agost, l'equip espanyol va acabar sisè al Mundial de Finlàndia i es classificava d'aquesta manera pels World Games que es disputaran aquest pròxim estiu a la Xina. Una competició que dona punts de cara al rànquing mundial i també per la classificació de cara a la pròxima cita olímpica de Los Angeles. El que no sabien les jugadores és que seria la mateixa FEFA qui es faria enrere i cediria el bitllet a Itàlia, el següent equip classificat. Laia Girona, jugadora defensiva de l'equip de flag dels rookies i del combinat espanyol, explica que la FEFA alega motius econòmics per renunciar a la plaça als World Games.
El comunicat que ens han donat és que no hi ha diners, que van demanar a IFA que s'esperés uns dies per si podien aconseguir diners, i van parlar amb el CCD pel tema dels diners i bueno, han dit que no hi ha suficients diners per fer-ho i tampoc ens han donat l'opció a les jugadores de pagar-ho nosaltres, com hem fet altres vegades.
Tot i les explicacions per part de la federació, les jugadores tenen clar que no és per motius econòmics el fet que es quedin fora dels World Games, sinó que darrere hi ha una falta de predisposició de la FIFA per promocionar el flag football, encara que hagi de ser esport olímpic d'aquí a 3 anys. Rafecas fins i tot va una mica més enllà i opina que la Federació Espanyola no vol apostar per l'esport femení.
Nosaltres creiem que és un tema de que la nostra federació no vol invertir en flag football. És una federació que està massa enfocada al tackle, al futbol americà com a tal. No creuen al flag i no creuen en les dones. És a dir, és una federació que clarament no vol invertir en l'esport femení. Jo crec que si s'haguessin classificat els equips masculins, no haurien tingut cap tipus de problema en anar.
El fet de no poder anar als World Games, a part de perdre una oportunitat de promocionar el flag football, també fa que el combinat espanyol tingui menys possibilitats de classificar-se per la cita olímpica de Los Angeles. Segons la FIFA, els World Games no són un torneig preolímpic i emplaça a les jugadores a participar a l'Europeu de París del mes de setembre. La jugadora defensiva, Laia Girona, contradiu les explicacions de la federació.
Sí que és oficial i és més, o sigui, és classificatòria. A nosaltres el fet de no anar a aquests World Games fa que a l'hora de guanyar punts per classificar per les Olimpiades perdem aquesta oportunitat. No és que penalitzi, és que ens donen menys oportunitats a l'hora d'aconseguir punts per anar a les Olimpiades. Al final, quants més tornejos facis, més puntues a l'hora de la classificació per a les Olimpiades. Si vas fent coses, vas fent més punts.
Rafecas explica que si ara mateix s'acabés la classificació pels Jocs Olímpics, la selecció espanyola seria un dels 6 conjunts que es classificarien per Los Angeles 2028, ja que ocupen el cinquè lloc al rànquing mundial. la quarterback dels Barberà Rookies i de l'equip espanyol, assegura que les jugadores eren conscients que el camí seria dur, però que estaven disposades a recórrer-lo.
Sabíem que anava a ser un camí molt complicat, ¿vale? No, òbviament no tens res garantit, però a dia d'avui estem entre la cinquena i la sisena plaça del rànquing mundial. I les Olimpiades sembla que seran sis equips. És a dir, si la classificació a les Olimpiades es tanqués avui, Espanya aniria a les Olimpiades. I anava a ser un camí difícil, complicat, però les jugadores estan disposades a donar-ho absolutament tot. El que ninguna de nosaltres comptava és que el propi boicot ens vingués de la federació.
La mateixa jugadora, resident a Barberà del Vallès, reconeix que ja s'han fet a la idea que no tindran el suport de la FEFA i que serà molt complicat jugar als Jocs Olímpics. Tot i així, assegura que continuaran lluitant, tot i les pressions rebudes, per afavorir que les generacions de jugadores de flag futbol que venen tinguin el camí més fàcil i no hagin de viure el mateix que han viscut elles. Així ho explica Rafecas.
Nosaltres sabem que rebrem pressions per part de la federació. De fet, per desgràcia, ja hi ha alguna companya que té algun missatge per part de seleccionadors de que si segueixen per aquest camí, pues que cuidado con las represalias. Des del moment en què les pressions són tals i estem rebent amenaces per part de la pròpia federació, a dia d'avui nosaltres el que volem és que tot això surti a la llum. Nosaltres, la Laia, jo, les que som ja més veteranes, el que busquem és que cap nena que a dia i avui en dia està començant el nostre esport hagi de viure el que hem viscut nosaltres durant tots aquests anys.
Estarem atents de cara als pròxims compromisos del combinat espanyol de flag futbol i de si les noies, tot i la mala gestió i les pedres al camí de la Federació Espanyola de Futbol Americà, aconsegueix classificar-se pels Jocs Olímpics de Los Angeles entrant al selecte grup de conjunts debutants a la competició.
Poc menys d'un minut i mig. Per arribar al punt de les dues, ens dona temps de repassar el menú de demà després d'escoltar aquest reportatge de Futbol Flag de la mà de l'Oriol Ferran. Demà, puntuals a la cita, a partir de la una del migdia, amb el Pau Vitoria al capdavant, escoltarem aquesta roda de premsa de Peque Polo en directe entre entrenament i entrenament del Centre d'Esports Sabadell. Tindrem la secció d'entrades amb el Miquel Cirera i en bloc poliesportiu, sobretot natació, ja que comença a Calllong l'Open de Primavera i, entre altres qüestions, també parlarem de bàsquet, de futbol sala o d'esquash. Iker Pajares torna a l'acció.
Hotel Suís.
Gairebé les dues, moment de marxar. Toni González, que ha acabat el programa a les vies de so, us envia una forta abraçada. Ara el que toca és el Notícies Migdia de la mà de la Núria García. Que vagi bé, adeu, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.